Ja s'han examinat de l'examen de llengua catalana i literatura, la prova que obria la segona jornada de la selectivitat. Des de fa una hora és el torn per l'avaluació d'una assignatura específica. Coneguem com ha arrencat la jornada a la Seu d'Urgell. Ràdio Seu, Pep Graell, bon dia.
Molt bon dia, Pere. Sí, segona jornada de selectivitat pels 231 alumnes de segon de batxillerat provenents de la Seu d'Urgell, Puigcerdà i el Principat d'Andorra, al Centre Cultural Les Monges de la capital urgellenca. Segon dia que s'ha iniciat, com bé explicades, amb les proves de llengua i literatura catalana i que a aquesta hora continuen amb les matèries de ciències de la terra i medi ambient, fonaments dels arts grec i matemàtiques. A la Seu s'apleguen 87 alumnes de l'Institut Joan Brudieu de la Seu, 44 alumnes de l'Institut Pere Borrell de Puigcerdà i 100 estudiants que han cursat batxillerat a Andorra i que només s'examinen de matèries de la fase específica. Entre aquests últims hem pogut parlar amb el Pau Manresa, qui ens explica que fins al moment el balanç és positiu.
Al principi potser algú entrava una mica tard, però després tallaran el temps. És a dir, que tot bastant ben organitzat i l'examen no era ni molt complicat ni molt fàcil, sinó era tal com ens han preparat.
Igualment, la Jana Moya ha explicat que les proves hi han anat bé, tot i que el temari no és el mateix.
La veritat és que molt bé, tot i que el temari no coincideix molt amb el nostre, llavors hem hagut d'estudiar molt, però molt bé, les proves molt bé, l'organització també, no tinc cap queixa.
I per últim, el Jan Cobo ens ha explicat que tenim bones sensacions després de sortir dels exàmens d'aquesta segona jornada de l'ESPAU.
No, m'agradaria poder entrar a matemàtiques, llavors m'he presentat a les específiques de matemàtiques aplicades i física i, bueno, pues aquí afrontando l'aventura.
I de cara a tarda?
No, avui només tinc aquesta prova i demà tinc matemàtiques científiques, bastant bé. M'agradaria poder entrar a la Politécnica, a Barcelona, i el grau que m'interessa és un 13-218 o alguna cosa així.
Tot a punt, doncs, per aquesta segona jornada de tarda, segona sessió de l'ESPAU 2022 a la Seu d'Urgell.
Gràcies, Pep. Bon dia.
Bon dia, Pere.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un metge de 61 anys de Tortosa al Baix Ebre per gravar amb el mòbil els genitals d'un pacient mentre li feia la revisió mèdica. Els agents han intervingut dos telèfons mòbils i un ordinador de l'arrestat per comprovar si hi ha imatges d'altres possibles víctimes. Va ser arrestat el 10 de juny. I el municipi de Vimbodí, Poblet, a la Conca de Barberà, construeix una escullera a la llera del riu de cara a futurs desastres naturals com la gran riuada del Francolí, que va passar l'any 2019. L'Espluga FM Ràdio, Pep Morató.
Des de la riuada del riu Francolí l'any 2019, que Vimbodí Poblet es trobava a l'espera de la construcció d'una escullera a la llera del riu Milans per mitigar la força de l'aigua en futurs desastres naturals. Actualment, el projecte es troba en execució i s'espera que es pugui estar acabat a finals de juliol, creant una zona amb una base de pedra per fer de contenció i suavitzar la força de l'aigua a l'entrada del municipi. Escoltem a l'alcalde de Vimbodí Poblet, Joan Canela.
Comprèn tota l'adequació de la llera del riu Milans, bueno, proporcionarà que si mai hi hagués una riuada, doncs l'aigua no agafi la força que tindria en un espai llis i pla.
Un cop completat aquest primer projecte, amb un cost de 110.000 euros, l'Ajuntament ampliarà a la mateixa zona el pàrquing de les Oranetes, creant diversos punts de recàrrega elèctrica, així com la instal·lació d'una coberta de plaques solars.
I pel que fa al temps, el Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de la situació de perill per l'onada de calor i l'ha establert en perill màxim. Davant aquest episodi, Protecció Civil demana hidratar-se sovint, no sortir al carrer les hores de màxima calor i tapar-se el cap si es treballa a l'aire lliure.
Notícies en xarxa.
De juny de 2022. Benvinguts a l'enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimecres 15 de juny, en només 48 hores, el Barça ha de capgirar la dinàmica i les sensacions que va viure dilluns al vespre en el primer partit de la final de la Lliga CB de bàsquet contra el Real Madrid. El Madrid va ser molt superior i es va endur el primer punt guanyant el Palau Blaugrana i revertint així d'aquesta manera també el factor pista favorable que s'havia guanyat el Barça a la temporada regular. Aquest vespre, segon assalt, encara amb Sanli com a dubte i amb la baixa de Randolph per als blancs, que ahir va confirmar els pitjors pronòstics de la seva lesió amb el trencament, el lligament encreuat del seu genoll. Avui sovint farem la prèvia, com dèiem, d'aquest partit al Palau Blaugrana, el segon de l'eliminatòria a les 9 de la nit, però també parlarem ja del Mundial Femení d'Hockey Herba, que la selecció espanyola farcida catalana es prepara en un dels estadis on es jugarà, l'Olímpic de Terrassa. Avui en parlarem amb dues jugadores, totes dues del júnior, que buscaran fer un bon paper en aquesta cita mundialista a casa, al costat dels seus. La Júlia Estrapato i la Laia Vidosa, bàsquet, hockey, però també futbol sala, perquè avui comencen les semifinals del play-off de la Lliga amb el Valdepeñas Barça, motor, futbol i molt més. Tot això en joc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat en les últimes hores i de què hem d'estar pendents a l'esport de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Bon dia, Martí.
En bàsquet, avui segona salt de la final de la Lliga CB entre Barça i Real Madrid.
Els blaugranes han de guanyar aquest vespre per forçar com a mínim un quart partit i viatjar cap a Madrid amb la sèrie igualada. Després de la clara derrota de dilluns, en el primer duel, el Barça torna a rebre els blancs al Palau amb l'objectiu de capgirar les sensacions i endur-se el segon punt d'eliminatòria.
Més bàsquet, més enllà d'aquesta final, continua el ball a les banquetes dels equips de CB amb entrenadors catalans implicats.
Doncs així és, perquè el València Bàsquet ha fet oficial l'arribada del català Àlex Mumbrú, que deixa Bilbao i dirigirà el conjunt taronja les properes tres temporades. Mumbrú substitueix el terrassenc Joan Peñarroya, que seurà a la banqueta del Baskonia. D'altra banda, el Bilbao negocia amb un altre tècnic català, Jaume Ponsarnau, mentre que el fitxatge de Mumbrú pel València fa pensar en la continuïtat de Pedro Martínez a la banqueta del Baxi Manresa.
Déu-n'hi-do amb els moviments a les banquetes de la CB. En futbol, us ho explicàvem ahir, passant davant per al futbol femení a l'estat espanyol. La federació equipararà les condicions econòmiques de les seleccions femenina i masculina.
El que s'aconsegueix amb aquest pacte és una millora i una igualtat en els percentatges de les primes i en els drets d'imatge. Ara, l'absoluta femenina tindrà el mateix criteri a l'hora de repartir les primes i els premis de la UEFA i la FIFA, si bé s'ha de tenir en compte que aquestes quantitats són molt inferiors en la categoria femenina i que, per tant, no cobraran igual que el combinat masculí. També es milloren les condicions dels desplaçaments i les dietes per les jugadores. L'acord és per als propers 5 anys.
Més futbol, el Barça fa oficial el seu rival per al trofeu Joan Gamper, la Roma.
Mourinho tornarà al Camp Nou després de guanyar amb el primer equip masculí de la Roma la Conference Cup aquesta temporada. Com en l'última edició, el Gamper, que tindrà lloc el proper 6 d'agost, servirà per presentar l'equip femení, primer, i el masculí després, en dos partits el mateix dia i contra el mateix rival. Les entrades ja estan a la venda a la web del club.
Anem coneixent la pretemporada per al Barça, tant el masculí com el femení. De fet, el conjunt de Jonathan Giraldez, amb una pretemporada clarament marcada per l'Eurocopa femenina que es disputa el juliol al Regne Unit, ha confirmat que participarà a l'Amos French Cup de Tolosa.
Serà després del Gamper del 16 al 19 d'agost, en una competició que també disputaran dos equips de Champions, el PSG i el Bayern de Múnich, entre d'altres.
L'Eurocopa per la qual es baixa, recordem, la davantera blaugrana, que encara no ha confirmat si seguirà o no al Barça la temporada que ve, Jennifer Hermoso, que pateix un esquinç al genoll dret. Encara en clau blaugrana, avui comencen les semifinals de la primera divisió masculina de futbol sala amb un Jaén Palma i un Valdepeñas Barça.
Aquest vespre, a 8:45, el conjunt blaugrana visita la pista al Valdepeñas a l'anada de la semifinal del playoff. El conjunt de Jesús Velasco vol completar el pòquer de títols aquesta temporada en què ja ha aconseguit la Supercopa d'Espanya, la Copa i també la Champions. La tornada serà dissabte a la 1 del migdia al Palau Blaugrana.
En hoquei patins, el tècnic del Noia, Pere Bàries, i el de l'Igualada, Jordi Mellado, s'incorporen al cos tècnic de les seleccions estatals.
Bàries exercirà de segon de Guillem Cabestany a l'absoluta masculina, substituint a Francesc Bargalló, que ara es dedicarà exclusivament a l'equip femení com a ajudant de Ricard Muñoz. Mellado farà d'entrenador de porteres i Roger Molina farà aquesta mateixa funció al conjunt masculí.
També en hoquei patins, avui el GEC i el Barça C juguen la tornada pel tercer lloc de la Nacional Catalana Masculina.
El partit serà 8:45 del vespre i arriba amb un avantatge clar de l'equip blaugrana, que va guanyar 10-3 a l'anada.
En waterpolo, la selecció espanyola s'endú el trofeu internacional Ciutat de Barcelona contra Austràlia.
En l'enfrontament entre les seleccions femenines disputat a la piscina de Sant Sebastià, les instal·lacions d'Atlètic Barceloneta, Espanya va guanyar per 10-8 per endur-se el duel que ha servit de preparació per al Mundial de Budapest, que comença la setmana vinent. Demà es veuen les cares les seleccions d'Espanya i Austràlia, masculines, en aquest cas a la piscina del Club Esportiu Mediterrani.
I últim punt, en motor, ahir es va presentar la 57a edició del Rally Catalunya-Costa Daurada, la segona consecutiva amb trams exclusivament d'asfalt.
Com a novetat, la primera etapa serà l'estrena de recorregut, amb un bucle de 4 trams sense assistència, excepte dues zones de proveïment de combustible que es repetirà en dues ocasions. També destaca la participació de cotxes híbrids amb combustible sintètic en un ral·li que tindrà lloc del 20 al 23 d'octubre i tornarà a tenir com a centre neuràlgic Salou, PortAventura i la Costa Daurada.
Dimecres 15 de juny, comencem parlant de bàsquet. Aquesta nit, segon assalt de la final de la Lliga CB entre Barça i Real Madrid, amb gairebé l'obligació per als blaugranes de guanyar per viatjar cap a la capital espanyola amb la sèrie igualada. Després d'un primer partit fluix, el Barça s'ha demostrat molt més sòlid per revertir la cara que va mostrar dilluns al vespre. Escoltem el màxim anotador blaugrana del primer partit, Nicolás Laprovítola.
Hay que jugar como sea, hay que ganar como sea y poner todo de cada uno. Luchar sin la cabeza, sin ser sòlid, sin saber qué es lo que tenemos que hacer, no es la manera. Creo que hoy nos hemos ido al partido, hemos intentado volver con mucha energía, pero sin ser sólidos, y bueno, creo que ahí está la clave, ¿no? en el deseo de ganar.
Per al partit d'avui veurem com arriba a Sanli, el pivot turc que el Barça va trobar molt a falta dilluns en la lluita pel rebot. L'extracomunitari descartat en el primer partit va ser Dante Exum. Veurem si l'australià pot participar avui en detriment seria de Nigel Hayes-Davis o Jessica Bichos tornar a escollir la mateixa opció, comptant a Corey Higgins. L'escorta nord-americà, per cert, que ahir va fer 33 anys, ha de ser una de les armes per girar la truita i allargar la sèrie fins com a mínim un quart partit que també es jugaria a Madrid. Per part blanca, més enllà de la baixa del tècnic Pablo Lasso, encara recuperant-se de l'infart, s'ha confirmat la greu lesió de Randolph amb un trencament al lligament encreuat anterior del genoll dret. El partit Barça-Madrid, com dèiem, avui a les 9 de la nit. I més enllà d'aquesta final, encara en bàsquet, aquests dies hi ha moviments a les banquetes de la resta d'equips que ja han acabat la pretemporada. Ahir es va confirmar el fitxatge del català Àlex Mumbrú pel València, procedent del Bilbao Bàsquet. Mumbrú agafa el relleu del terrassenc Joan Peñarroya, que l'any que ve entrarà al Baskonia. I aquest moviment també apropa una mica més a la continuïtat de Pedro Martínez, que sonava per anar al València, a la banqueta del Baxi Manresa. L'exequip de Mumbrú, el Bilbao, per cert, també negocia amb un altre català, Jaume Ponsarnau, ara mateix sense equip. Més enllà d'això, el tècnic de la penya, Carles Duran, que sí que seguirà la temporada que ve, va fer balanç ahir de l'excel·lent temporada que ha fet l'equip verd i negre i va repassar també l'actualitat de la plantilla. Va confirmar també que ha viscut el pitjor moment de la seva carrera, tot i viure el seu millor any com a professional, com a seu millor any esportiu. Ens ho explica des de la Ràdio Ciutat de Badalona, la Laia Martínez.
El màxim responsable verd i negre, Carles Duran, va fer una radiografia del que ha estat aquest curs i del futur dels jugadors de la penya. Duran reconeixia que la patacada contra l'Ulm a l'Eurocup va ser un cop dur.
El pitjor moment segurament per mi com a entrenador del joventut, no només per la derrota, sinó tot el que va generar, no? Es va generar dubtes, es va generar qüestions, es va generar feblesa, no? Però alhora també vam demostrar que com a equip vam ser més equip que mai, no? No ens vam tirar cap responsabilitat entre nosaltres, tot el contrari.
El tècnic verd i negre també va confirmar que es continuarà apostant fort pel planter perquè és el pal de paller i l'ADN penya, i va parlar sobre una de les peticions de l'afició, la renovació de Derek Willis.
Jo el que sí que crec és que el Derek és un jugador que hauria d'intentar la penya que continués, però també entenc moltes altres coses, no? Crec que el Derek ha sigut un jugador que ha anat de menys a més, sempre ho dic, un jugador que no coneix la Lliga té un procés, i el millor és que crec que el Derek ha lluitat amb la samarreta de penya al límit.
El tècnic Carles Duran va signar aquest curs la seva renovació per les properes 3 temporades, assegurant la continuïtat del projecte.
En hoquei herba, aquest mateix matí la selecció espanyola, ja concentrada pel Mundial Femení que juga al juliol a Terrassa i a Amstelveen, als Països Baixos, ha rebut els mitjans de comunicació a la gespa ja blava de l'estadi olímpic de la cocapital vallesana per copsar com estan les sensacions prèvies a aquesta cita mundialista. Allà hi ha anat el nostre company de Canal Terrassa, Miqui Romagosa, que es troba ara mateix en protagonista. Miqui.
Hola, què tal, Martí? Molt bon dia des de la gespa blava de l'estadi olímpic amb una calor espectacular que fa en aquesta gespa blava. I bé, doncs tenim, per començar una mica, doncs les dues entrevistes que tenim previstes. La primera és una garenca, és una jugadora doncs que està jugant ara al júnior, però que va sortir del Club Deportiu Terrassa i que segurament és molt especial per ella trepitjar aquesta gespa, i més encara aquest Mundial que juga a la seva ciutat. Es tracta de la Júlia Estrapato. La Júlia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Molt especial, no?, que sigui aquest Mundial a Terrassa.
Sí, com he dit a altres entrevistes, sempre he entrenat amb la mola de fondo, i poder jugar aquest Mundial i tenir la mola de fondo és com sentir-me a casa.
Jo suposo que doncs moltes il·lusions, no?, posades en aquest campionat, perquè clar, veient aquest escenari, veient tot el que s'ha fet en aquest estadi, l'afició de Terrassa, una ciutat com Terrassa, que és molt de hockey, tot això, doncs, suposo que és molt, molt positiu.
Molt, la veritat és que molt. Tindrem un ambient amb els nostres familiars, amb gent de tota la vida, que potser fa molt temps que no els veus i els veuràs aquí a la grada animant-te, i realment serà molt especial.
Quin és el punt de, una mica d'afrontar aquest campionat, no? Perquè molta gent diu, pot ser una pressió el fet de jugar a casa, tenir afició, però suposo que aquesta pressió ha de ser bona, més que negativa.
Sí, ho hem d'afrontar com a positiva, perquè si no pot ser que ens enfonsem, però jo crec que serà positiu estar recolzat de la teva gent, i sí que ens haurem de treure la pressió de jugar-lo a casa, no vol dir que haguem de guanyar-lo, i haurem d'anar partit a partit i lluitar-ho tot fins al final.
Julià, tu que ets de les joves d'aquest equip, suposo que serà com doncs compartir vestidor amb moltes de les que per tu són ídols de sempre.
Sí, fa 2 o 3 anys em van preguntar qui era el teu referent i vaig dir que era la Georgina Oliva, i ara avui en dia som molt amigues, estem compartint vestuari al júnior i ara compartim vestuari aquí a la selecció. Realment és bastant impactant, juntament amb Bea Pérez, Maria López i tota la gent que comparta.
Tu que vens d'una família de hockey també, no? En pare italià, que això ho hem comentat moltes vegades, suposo que, bueno, totes aquestes coses fan que la història del hockey amb tu estigui molt lligada, no?
Sí, també fa il·lusió, per exemple, que el meu tiet Xavi Ribas va jugar a Pequín 2008 i va guanyar la medalla de plata. Ara està vinculat també, està a l'estaf de la selecció masculina, i fa il·lusió compartir aquest mateix ambient i compartir moltes vegades hotel o camp, i realment estar acompanyat de la teva família és bastant il·lusionant.
Jo et demano que miris aquest estadi, que acaben 7.500 persones per aquest Mundial, i imagina't el ple i debutant el primer dia aquí. Què penses?
Home, només d'imaginar-m'ho se'm posa la pell de gallina, de veritat. I res, com ja vam fer una petita prova amb la Pro League, realment, que no estava tan ple com estarà el Mundial, però realment poder mirar a la grada i veure la teva família i la gent que estimes, més quasi que se'm caien les llàgrimes.
Quin és el missatge que li pots enviar a l'afició? Perquè si té dubtes d'estar aquí al Mundial, de visitar l'Estadi Olímpic, quin és el missatge que tu els hi fas arribar?
Bueno, fa 30 anys es va viure algo molt especial aquí, i no prometem la medalla d'or, però sí que els hi podem prometre que ho lluitarem tot fins al final, que els necessitarem molt, i que vinguin a animar i a disfrutar del hockey.
Sobre aquest tema de la medalla d'or, suposo que has vist vídeos, t'han explicat coses, perquè clar, tu ets molt, molt joveneta. D'aquell moment que t'han explicat, quines sensacions t'arriben?
He tingut molta sort de poder conèixer persones que formaven part d'aquest equip, i tot el que t'expliquen, tot el que van haver de treballar, tot realment és impressionant. Van haver de posar molt esforç. Quan m'expliquen la història se'm posa la pell de gallina. I realment convertir-me en una jugadora com van ser elles és el meu somni.
Doncs mira, aquest somni, diuen que els somnis es poden fer realitat, no? Doncs aquí comença aquest somni, et desitgem tota la sort del món, que gaudeixis d'aquesta competició, i després ja veurem el que passa, no? Però el que queda molt clar és que s'ha de gaudir d'aquesta competició. Tota la sort del món i gràcies, Júlia.
Moltíssimes gràcies.
Doncs la Júlia Estrapato, jugadora de la selecció espanyola. De seguida tornem aquí a la gespa blava de l'Estadi Olímpic. Esperem que hagi baixat la temperatura, crec que no. I parlem amb més protagonistes. Fins ara, Martí.
Gràcies, Miqui. De fet, hem pogut parlar també avui mateix amb una altra jugadora de la selecció, en aquest cas també del júnior, com és la Laia Vidosa, que també ha destacat la part positiva de jugar un Mundial a casa.
És una sort que puguem estar aquí entrenant cada dia en aquest camp, que és al final, doncs, és un punt extra que tindrem de cara a la competició, perquè al final, doncs, no tots els equips podran estar entrenant aquí un mes abans de la competició, i res, doncs, amb moltes ganes i molta il·lusió, perquè al final és casa nostra. Crec que al final pressió és el fet de que jugues un Mundial, però el fet d'estar a Terrassa amb la teva família, amb els teus amics, amb tota aquesta gent que t'acompanya, doncs, jo crec que és un punt a favor del que hem de treure molt partit.
Aquest Mundial Femení de Hockey, que començarà el divendres 1 de juliol, amb partits, com dèiem, en aquest Estadi Olímpic remodelat de Terrassa, amb la gespa blava on era ara mateix el Miqui Romagosa de Canal Terrassa, i també a la localitat neerlandesa d'Amstelveen.
Parlem ara de futbol sala. Avui comença la semifinal de la Lliga de la primera divisió masculina amb un Jaén Palma i un Valdepeñas Barça. Els blaugranes arriben amb la lliçó presa després de patir a la tornada de l'eliminatòria de quarts, també en aquest format d'anada i tornada, contra el Pozo de Múrcia. Així ho explicava a la prèvia l'ala de Santa Coloma, Adolfo.
Nunca nada está ganado, ni aunque consigas el primer punto de eliminatoria, en este caso que ojalá lo consigamos en Valdepeñas, ha quedado demostrado que no puedes venir aquí a casa pensando que un empate o el perder de un gol te vale, porque estás muy confundido, porque al final en este deporte en un segundo te puedes meter dos goles a la que te descuides, y todo está en la mentalidad y en creer que nada está resuelto hasta que pita el final del partido el árbitro.
I en aquest mateix sentit també s'ha expressat el portuguès André Coelho, que deia que l'equip estava preparat per també guanyar aquesta Lliga i s'ha de sortir a guanyar avui i no s'han de plantejar aquestes semifinals amb la idea que hi ha un partit de tornada a casa al Palau per arreglar un possible mal resultat.
És la primera meitat de la semifinal. Seguro que va ser un partido muy duro. Jugar en esa cancha es siempre muy difícil. Que tiene una afición muy buena también. Pero bueno, somos el Barça. Nuestro objetivo es ganar la Liga. Es un partido más, una final más para nosotros que vamos a jugar, pero nuestra misión es muy alta. Estamos ahí para ganar este partido y llevar nuestra decisión con nuestra afición para Palau.
Avui a 3:15 del vespre, Valdepeñas-Barça, anada de les semifinals del play-off de la Lliga. La tornada serà dissabte, aquest dissabte a 1:00 PM, al Palau Blaugrana. El Barça, que ja ha guanyat aquesta temporada, recordem, la primera amb Jesús Velasco dirigint l'equip, la Supercopa d'Espanya, també la Copa d'Espanya i també la Champions, i busca, per tant, el pòquer amb aquesta Lliga. Parlem ara de futbol. El Barça ha fet oficial aquest mateix matí el seu rival pel proper trofeu Joan Gamper, que servirà com cada temporada de presentació de la nova temporada dels equips, en aquest cas femení i masculí. Per tant, tornarà a repetir format amb un doble enfrontament, femení primer i masculí segon, per presentar, com dèiem, aquesta nova temporada. Els primers equips femení i masculí blaugrana rebran a la Roma el proper 6 d'agost. L'equip de Jonathan Giraldes jugarà a 6:15 de la tarda i el de Xavi Hernández a 9:00 de la nit contra la Roma de Mourinho, que ve de guanyar, recordem, la Conference League. I un altre punt de futbol, el Club Esportiu Mataró, a Primera Catalana, ha renovat per la temporada que ve a Raúl Monroy, que complirà la seva 5ª temporada al capdavant del primer equip. En té més detalls de Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
Tot i els dubtes existents amb la continuïtat de Raúl Monroy, el mataroní ha renovat amb el primer equip del Club Esportiu Mataró, el que ha dirigit ja un centenar de partits. La renovació ha vingut acompanyada de les primeres incorporacions, algunes de jugadors experimentats, com és el cas del retorn de Fran Fuentes Coromines o l'arribada de Sofian, moviments que intentaran solucionar baixes sentides com la del golejador d'aquesta darrera temporada, Toni Paredes. Escoltem el tècnic Raúl Monroy.
Tenim jugadors que són boníssims, que si se'ls dona aquesta oportunitat rindiran, però arriba un moment que la seva capacitat de créixer és molt més ràpida que la que té el club. I quan això passa, tu no pots fer res, perquè en Toni s'ha marxat a un altre club, que està aquí al costat, que està a 15 minuts. L'únic motiu pel que marxa és per la categoria, perquè té 23 anys, perquè té aquesta inquietud, perquè vol provar-ho.
Monroy apunta també la gran dificultat que té el Club Esportiu Mataró per pujar de categoria, en una evidència que hi ha masses factors, entre ells l'econòmic, que de moment ho han impedit.
És una il·lusió, però que jo penso des de la meva posició que hauria de ser una obligació. I amb això és el que he parlat abans, no? La muntanya s'ha pujat aquest any, tenia un pressupost que quadriplicava el nostre. Quantes persones, quantes empreses, la magnitud d'aquestes empreses. Allà no hi ha cap polígon, aquí a Mataró en tenim dos, no?
El Mataró va acabar a la 5ª plaça amb 40 punts i amb la millor ratxa de partits guanyats de tota la temporada. Una suma impensable després del mal inici de temporada en què l'equip no coneixeria la victòria fins la 8ª jornada.
Gràcies, Josep Maria. I un parell de punts abans d'acabar. Ahir s'ha presentat la 57a edició del Rally Catalunya Costa Daurada, que arriba amb novetats. El rally que tindrà lloc del 20 al 23 d'octubre, com dèiem, evidentment, a Salou, a PortAventura i també a la Costa Daurada en general. I també a Tarragona també s'ha presentat, per part del Reial Club Nàutic de Tarragona, en aquest cas la travessia de 220 quilòmetres amb una durada prevista de 26 hores, Tarragona-Mallorca. I un últim apunt, abans d'acabar, el Barça, que en aquest cas d'handbol, ja ha viatjat cap a Colònia, on juga a partir de dissabte la Final Four de la Champions, en aquest cas per revalidar el títol aconseguit l'any passat en la primera temporada amb Carlos Ortega a la banqueta blaugrana. Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. Count all the reasons we are the champions. There ain't no turning, turning back. Saying, fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Nosaltres ho deixem aquí, tornem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Represent your country, raise your flag, show your true colors. La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
Reconec que és poc original, però us vull parlar d'una crisàlida. M'estalviaré lliçons de biologia que abans hauria d'aprendre. Tot i així, em sembla una bona excusa per parlar de transformació. Tampoc em posaré kafkiana, no patiu. Em refereixo a la transformació constant que experimentem, cadascú a la seva manera, al seu ritme, i per no passar-me de filosòfica, us avanço que tots ells són conceptes que aniran de la mà el 18 i el 19 de juny a Sant Boi de Llobregat. Un cap de setmana per transformar-se, però també per reflexionar, debatre i gaudir de la cultura. Tot això és el que ens proposa el Festival Crisàlida. Ara ho comenceu a entendre, oi? No és un festival nou, tot i que és la primera edició que s'impulsa amb aquest nom, és la transformació del Música Sense Fronteres. Manté l'esperit solidari, la vocació social i una voluntat sostenible, tot plegat, amb una mirada local i amb una intenció de quietud, que és molt necessària en un món tan accelerat com el nostre. Un dels seus objectius és, precisament, generar espais on poder pensar i sobreposar-se a les idees superficials i a les respostes ràpides que ens brinda el nostre dia a dia. L'eix vertebrador és la cultura, un programa de propostes artístiques on destaquen noms com Adala o Soc un bohemio, a qui escoltem de fons, i això és només pel que fa a la part musical. També hi haurà taules rodones, un espai familiar, i aquest any s'hi afegeixen la comèdia i el podcast. El 18 i el 19 de juny, Festival Crisàlida a Sant Boi de Llobregat. Un festival social amb mirada local. Trobareu tota la informació al web festivalcrisàlida.cat.
Sabies que...
Saps quin és l'origen de la croqueta? Encara que és una recepta típicament espanyola, la veritat és que el seu origen data a finals del segle XVIII i principis del segle XIX de l'ama del cuiner francès Antonin Carême. En aquells moments la societat passava molta fam, així que se li va acudir la idea de fer una croqueta en un intent de preparar un plat sabrós, calòric i barat. La paraula croqueta ve de la paraula francesa croquer, que es tradueix com a crocant. S'elabora amb farina, un dels pocs ingredients que en aquella època no es casejava. Les croquetes tenen fins i tot un dia mundial, el 16 de gener. I és que un 16 de gener, Antonin Carême, que era el cuiner de la cort de Lluís XIV, va preparar un gran banquet per al gran duc Nicolau de Rússia i el príncep d'Anglaterra. Per sopar, va elaborar una beixamel amb restes de carn, arrebossada amb una capa cruixent. Un plat que va ser batejat amb el nom de croquets a la Royal.
Bon dia i bon dimecres 15 de juny de 2022. Benvinguts a l'Enjoc.
en joc. Amb Martí González.
Dimecres 15 de juny, en 15 dies, comença el Mundial Femení d'Hockey Herba en una ciutat que respira hockey com Terrassa i que farceix de jugadores de la selecció espanyola que ja es prepara per a la cita a l'Estadi Olímpic remodelat de la cocapital vallesana, on fa 30 anys, recordem, Espanya va guanyar l'or olímpic a Barcelona 92. Avui en parlarem amb dues jugadores que jugaran a casa, totes dues jugadores del júnior, Júlia Estrapato i Laia Vidosa. I també parlarem de bàsquet, perquè aquest vespre el Barça ha de capgirar la dinàmica i les sensacions que va viure dilluns al vespre en el primer partit de la final de la Lliga CB de bàsquet contra el Real Madrid. El Madrid va ser molt superior i es va endur el primer punt guanyant el Palau i revertint també d'aquesta manera el factor pista favorable que s'havia guanyat el Barça a la temporada regular. Aquest vespre, segon assalt, com dèiem, encara amb Sanli com a dubte i amb la baixa de Randolph per als blancs, que ahir va confirmar els pitjors pronòstics de la seva lesió al lligament encreuat del seu genoll. Bàsquet, hockey, però també futbol sala, perquè avui comencen les semifinals del play-off de la Lliga amb un Valdepeñas-Barça, motor, futbol, vela i molt més, tot això en joc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat en les últimes hores i de què hem de ser pendents a l'esport de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Bon dia, Martí.
En bàsquet, avui segon assalt de la final de la Lliga CB entre Barça i Real Madrid.
Els blaugranes han de guanyar aquest vespre per forçar com a mínim un quart partit i viatjar cap a Madrid amb la sèrie igualada. Després de la clara derrota de dilluns en el primer duel, el Barça torna a rebre els blancs al Palau amb l'objectiu de capgirar les sensacions i endurçar el segon punt de l'eliminatòria.
Més bàsquet, més enllà d'aquesta final, continua el ball de les banquetes dels equips de CB amb entrenadors catalans implicats.
El València Bàsquet ha fet oficial l'arribada del català Àlex Mumbrú, que deixa Bilbao i dirigeix el conjunt taronja les properes tres temporades. Mumbrú substitueix el terrassenc Joan Peñarroya, que seurà a la banqueta del Baskonia. D'altra banda, el Bilbao negocia amb un altre tècnic català, Jaume Ponsarnau, mentre que el fitxatge de Mumbrú pel València fa pensar en la continuïtat de Pedro Martínez a la banqueta del Baxi Manresa.
Més coses en futbol, us explicàvem, i pas endavant per al futbol femení. A l'estat espanyol, la federació equipararà les condicions econòmiques de les seleccions femenina i masculina.
El que s'aconsegueix amb aquest pacte és una millora i una igualtat en els percentatges de les primes i en els drets d'imatge. Ara, l'absoluta femenina tindrà el mateix criteri a l'hora de repartir les primes i els premis de la UEFA i la FIFA, si bé s'ha de tenir en compte que aquestes quantitats són molt inferiors en la categoria femenina i que, per tant, no cobraran igual que el combinat masculí. També es milloren les condicions dels desplaçaments i les dietes per a les jugadores. L'acord és per als propers 5 anys.
Més futbol, el Barça fa oficial el seu rival per al trofeu Joan Gamper, la Roma.
Mourinho tornarà al Camp Nou després de guanyar amb el primer equip masculí de la Roma la Conference Cup aquesta temporada. Com en l'última edició, el Gamper, que tindrà lloc el proper 6 d'agost, servirà per presentar l'equip femení primer i el masculí després, amb dos partits al mateix dia i contra el mateix rival. Les entrades ja estan a la venda a la web del club.
Anem coneixent la pretemporada per al Barça, tant masculí com femení. De fet, el conjunt de Jonathan Giralez, amb una pretemporada clarament marcada per l'Eurocopa femenina que es disputa el juliol al Regne Unit, ha confirmat que participarà a l'Amos French Cup de Tolosa.
Serà després del Gamper del 16 al 19 d'agost en una competició que també disputaran dos equips de la Champions, com el PSG i el Bayern de Múnich, entre d'altres.
Una Eurocopa, per cert, per la qual es baixa, com dèiem ahir, la davantera blaugrana, que encara no ha confirmat si seguirà o no al Barça la temporada que ve, Jennifer Hermoso, que pateix un esquinç al genoll dret. Encara en clau blaugrana, avui comencen les semifinals de la primera divisió masculina de futbol sala amb un Jaén Palma i un Valdepeñas-Barça.
Aquest vespre, a 8:45, el conjunt blaugrana visita la pista al Valdepeñas en l'anada de la semifinal del play-off. El conjunt de Jesús Velasco vol completar el pòquer de títols aquesta temporada, en què ja ha aconseguit la Supercopa d'Espanya, la Copa i també la Champions. La tornada serà dissabte a 13:00 al Palau Blaugrana.
En hoquei patins, el tècnic del Noia, Pere Vàries, i el de l'Igualada, Jordi Mellado, s'incorporen al cos tècnic de les seleccions estatals.
Vàries exercirà de segon de Guillem Castanya, l'absoluta masculina, substituint a Francesc Bargalló, que ara es dedicarà exclusivament a l'equip femení com a ajudant de Ricard Muñoz. Mellado farà d'entrenador de porteres i Roger Molina farà aquesta mateixa funció al conjunt masculí.
També en hoquei patins, avui el GEC i el Barça C juguen la tornada pel tercer lloc de la Nacional Catalana Masculina.
El partit serà 8:45 del vespre i arriba amb un avantatge clar de l'equip blaugrana, que va guanyar 10-3 a l'anada.
I un últim apunt en motor, ahir es va presentar la 57a edició del Rally Catalunya Costa Daurada, la segona consecutiva amb trams exclusivament d'asfalt.
Com a novetat, la primera etapa serà l'estrena del recorregut amb un bucle de 4 trams sense assistència excepte dues zones de proveïment de combustible que es repetirà en dues ocasions. També destaca la participació de cotxes híbrids amb combustible sintètic en un ral·li que tindrà lloc del 20 al 23 d'octubre i tornarà a tenir com a epicentre Salou, PortAventura i la Costa Daurada. Ladies and gentlemen, let's go!
Dimecres 15 de juny comencem parlant d'hoquei herba, de hoquei. Aquest mateix matí la selecció espanyola, ja concentrada pel Mundial Femení, que es juga al juliol, a partir de l'1 juliol a Terrassa i també a Amstelveen, als Països Baixos, ha rebut els mitjans de comunicació. La gespa ja blava de l'estadi olímpic de la cocapital vallesana per copsar com estan les sensacions prèvies a aquesta cita mundial. Allà hi ha anat el nostre company de Canal Terrassa, el Miqui Romagosa, que té ara mateix de nou protagonista. Miqui.
Doncs Martí, continuem aquí a la gespa blava de l'estadi olímpic amb la Laia Vidosa, jugadora de la selecció espanyola. Hola Laia, bona tarda.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Perquè déu-n'hi-do, bon dia podem dir perquè fa una calor espectacular. Bé, queden res, pocs dies ja per començar aquest Mundial. Com estan els nervis?
Bueno, realment, ara que estem en modo preparació, pues, realment sí que hi ha la il·lusió de treballar fort per arribar bé, i els nervis, òbviament, estan, i crec que aniran en augment a mesura que vagin passant els dies.
Veient aquest escenari, aquest camp recentment remodelat, aquesta gespa blava, suposo que entren moltes ganes de que comenci ja la festa, no?
Sí, la veritat és que és una sort que puguem estar aquí entrenant cada dia en aquest camp, que és al final, doncs, és un punt extra que tindrem de cara a la competició, perquè al final, doncs, no tots els equips podran estar entrenant aquí un mes abans de la competició, i res, doncs, amb moltes ganes i molta il·lusió, perquè al final és casa nostra.
Clar, en aquest mateix terreny de joc, nosaltres perquè som molt joves, no?
Sí.
Però aquí la selecció espanyola, el 92, va guanyar un or als Jocs Olímpics.
Sí.
Suposo que has pogut veure algun vídeo o t'han comentat una mica tot el que ha passat en aquest estadi, per tant, és un escenari molt especial.
Sí, la veritat és que tenim el llistó molt alt, però també tenim, doncs, el millor exemple que podem seguir. Un or olímpic és increïble, i al final és, bueno, tot el que tothom, un esportista, desitja, no? I al final, doncs, tenir un exemple com elles, dones, en aquest mateix estadi, doncs, per nosaltres és un orgull poder agafar aquest paper, poder assumir aquest rol, i tant de bo, doncs, ens posin les coses de cara.
Moltes vegades es parla, no?, que el fet de jugar a casa pot ser una pressió, però jo crec que també s'ha de mirar per la part positiva, no? Aquesta pressió ha de ser positiva, i tenir el públic recolzant-vos, no?, ha de ser positiu més que una pressió.
Sí, jo crec que al final pressió és el fet de que jugues un Mundial, però el fet d'estar a Terrassa amb la teva família, amb els teus amics, amb tota aquesta gent que t'acompanya, doncs jo crec que és un punt a favor del que hem de treure molt partit.
Suposo que sempre això passa, no?, quan comença una competició, us poseu objectius, però ara toca pensar en la primera fase, fer la primera fase, i després ja veurem el que passa, no? Anar a vegades massa de pressa no és recomanable.
Al final està bé que tinguem una visió global, però al final el partit més important sempre és el primer, i després serà el segon, i després serà el tercer, i així hem d'anar assumint aquesta competició, perquè no ens podem focalitzar amb una idea o un resultat, sinó que hem d'anar partit a partit i veient el que passa i competint al màxim nivell que puguem.
L'aforament d'aquest estadi olímpic és de 7.500 persones per al Mundial. Esperem que estigui el més ple possible. Ara mateix que estem aquí pràcticament al mig del camp, te l'imagines ple? Suposo que més de nit, amb menys llum, que ara mateix, o menys calor, però te l'imagines? Amb molt de públic i...
Se'm posa la pell de gallina, realment, perquè, bueno, jo al final sóc jove, no, sóc debutant màxim a la selecció, i tenir aquest estadi ple, doncs, serà un puntal, i òbviament, doncs, és que ja et dic, se'm posa la pell de gallina només de pensar que estarà tothom aquí animant-nos, cridant i recolzant-nos, que al final ens sortirà molt bé.
És també una oportunitat increïble per donar visibilitat al hockey femení. Això suposo que també per vosaltres és una cosa molt important, no? Donar aquesta visibilitat, que es pugui veure el hockey femení i que més encara l'esport femení, no? Que ho engloba absolutament tot.
Al final estem superagraïdes de que tinguem tanta gent recolzant-nos, tanta gent, tants sponsors, tothom que ens està recolzant. Al final nosaltres volem créixer, volem la igualtat i al final doncs això per nosaltres és increïble.
La última, Laia, què li diries a la gent? Perquè si té dubtes de venir a recolzar-vos, quin és el missatge que se li pot enviar a l'afició perquè vinguin a Terrassa divendres, dia 1 de juliol, a recolzar-vos al primer partit? Després ja vindran més, però com a mínim aquest primer partit.
Que al final nosaltres ens encanta competir, volem lluitar al màxim, però també necessitem una part de fora, que és tota aquesta gent que vingui, que ens recolzi i sobretot que ens doni suport en tots els partits que juguem, perquè al final és el que et dic, sortir a jugar doncs ja ho tenim fet, però necessitem que la gent ens recolzi i ens animi i ens segueixi motivant, sobretot en els moments difícils, en qualsevol moment que es pugui complicar, que ens ajudin a tirar cap endavant.
Laia Vidosa, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista, per aquests minuts, tota la sort del món, i a gaudir, que és el més important, perquè nosaltres estem aquí ara mateix en aquest escenari, se'ns posa la pell de gallina, o sigui que no vull imaginar vosaltres quan trepitgeu, no tan sols per entrenar, sinó per jugar. Moltíssimes gràcies i tota la sort del món.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs Martí, hem tingut a la Laia, de seguida doncs més coses aquí a l'Enjoc. Fins ara.
Gràcies, Miqui. Estarem, evidentment, molt pendents d'aquest Mundial de hockey femení que té lloc, com dèiem, a Terrassa i també a Amstelveen, als Països Baixos, de l'1 de juliol al 17 del mateix mes. També hem pogut parlar aquí a l'Enjoc amb una altra jugadora del júnior de Sant Cugat, una altra jugadora de la selecció, i també terrassenca, que jugarà a casa. Per tant, la Júlia Estrapato, que en declaracions de l'Enjoc deia això.
Sempre he entrenat amb la mola de fondo i poder jugar aquest Mundial i tenir la mola de fondo és com sentir-me a casa. Tindrem un ambient amb els nostres familiars, amb gent de tota la vida que potser fa molt temps que no els veus i els veuràs aquí a la grada animant-te, i realment serà molt especial. Ho hem d'afrontar com a positiva, perquè si no pot ser que ens enfonsem, però jo crec que serà positiu estar recolzat de la teva gent i sí que ens haurem de treure la pressió de jugar-lo a casa, no vol dir que haguem de guanyar-lo i haurem d'anar partit a partit i lluitar-ho tot fins al final.
Aquesta era Júlia Estrapato, també jugadora del júnior, i més enllà d'aquest Mundial, un júnior que ha fet història, recordem, aquesta temporada passada, amb, per exemple, el bronze a l'Eurohockey League, la màxima competició europea, també presenta novetats a la plantilla de cara a la temporada que ve. Ens les explica des de Cugat Media el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí. El nou júnior 2022-2023 pren forma amb baixes destacades, com les davanteres Anna Gil i Mariona Serraima, que marxen a la Lliga belga i holandesa, respectivament. La portera Nati Salvador, Steffi Piris, que es retira, i Marta la Mòglia, que marxa d'Erasmus però que tornarà a l'entitat, també completen la llista de jugadores que es desvinculen de l'entitat. La central Clara Pineda del Club Deportiu Terrassa i la davantera Laura Bosch del Bremen són les cares noves per al nou curs. L'arribada d'una portera i un perfil ofensiu són les altres dues posicions que s'han de reforçar. Guille Carnicer debutarà a la banqueta acompanyat del fins ara tècnic Marcel Malgosa, que farà les tasques de segon entrenador. Escoltem Guille Carnicer parlant de la marxa d'aquestes dues jugadores.
Bé, jo en aquest sentit tinc la sort de que comparteixo hockeísticament parlant la majoria de coses que el Mercè també opina de com s'ha de jugar, i a més moltes de les jugadores són les mateixes. Vull dir que la idea és ser un equip protagonista amb la bola, donar-li molt pes a les altres jugadores del mig del camp i de tres quarts de camp, que al final són les nostres, una mica el nostre tret diferencial, i ser un equip molt intens en la pressió. Sí, evidentment tenim baixes de molt pes, les quals també, en cert sentit, són lògiques, perquè són jugadores que volen donar un salt a la seva carrera i viure l'experiència de jugar per Europa. Vull dir que en aquest sentit ens anem per elles. I jo crec que també és una oportunitat, no només per les incorporacions que farem, sinó per les jugadores que es queden, que hauran de donar un pas endavant, que tenim un gruix de jugadores entre 21 i 23 anys de moltíssima qualitat i que, doncs bé, doncs, segur que ara doncs, tindran oportunitat per ser més protagonistes.
Doncs això el que deia Guille Carnicer, el nou tècnic del júnior femení d'hoquei herba, un júnior que continua entrenant-se fins a mitjans de juliol i després ja serà a l'agost, el 22, quan inicien aquesta pretemporada amb la nova era. Guille Carnicer al capdavant de l'equip blau i negre.
En bàsquet, aquesta nit, segon assalt de la final de la Lliga CB entre Barça i Real Madrid, amb gairebé l'obligació per als blaugranes de guanyar per viatjar cap a la capital espanyola amb la sèrie igualada. Després d'un primer partit fluix, el Barça s'ha de mostrar molt més sòlid per revertir la cara que va mostrar dilluns al vespre. Escoltem el màxim anotador blaugrana del primer partit, a Nicolás Laprovítola.
Hay que jugar como sea, hay que ganar como sea y poner todo de cada uno. Luchar sin la cabeza, sin ser sólidos, sin saber qué es lo que tenemos que hacer, no es la manera. Creo que hoy nos hemos ido al partido, hemos intentado volver con mucha energía, pero sin ser sólidos y bueno, creo que ahí está la clave, ¿no? En el deseo de ganar.
Per al partit d'aquest vespre veurem com arriba Sanli, el pivot turc que va al Barça a trobar i molt a faltar aquest dilluns en la lluita pel rebot. L'extracomunitari descartat en el primer partit va ser Dante Exum. Veurem si l'australià pot participar avui o no en l'entreteniment de Nigel Hayes-Davis o Jessica Bijos torna a escollir la mateixa opció, comptant ja a Corey Higgins. L'escorta nord-americà, per cert, que ahir va fer 33 anys, ha de ser una de les armes per girar la truita i allargar aquesta sèrie fins com a mínim un quart partit que també jugaria a Madrid. Per part blanca, més enllà de la baixa del tècnic, Pablo Lasso, encara recuperant-se de l'infart, s'ha confirmat la greu lesió de genoll d'Anthony Randolph, que amb un trencament al lligament encreuat anterior del genoll, que haurà de passar per quiròfan. El partit Barça-Madrid, aquest segon assalt de la final, avui a les 9 de la nit al Palau Blaugrana. I més enllà d'aquesta final, encara en bàsquet, aquests dies hi ha moviments a les banquetes de la resta d'equips que ja han acabat la temporada. Ahir es va confirmar el fitxatge del català Àlex Mumbrú pel València, procedent del Bilbao Bàsquet. Mumbrú agafa el relleu del terrassenc Joan Peñarroya, que l'any que ve entrenarà al Baskonia. I aquest moviment també apropa una mica més a la continuïtat de Pedro Martínez, que sonava per anar al València, a la banqueta del Baxi Manresa. L'exequip de Montbrú, per cert, del Bilbao, que també negocia amb un altre tècnic català, ara mateix sense equip, Jaume Ponsarnau. I un altre punt de bàsquet, a la Lliga Femenina en aquest cas, ahir el Cadí la Seu anunciava el primer fitxatge de la temporada amb la incorporació de Júlia Soler, la banyolina que jugava ja al conjunt urgellenc cedida per l'Espart Unigirona la temporada passada. Un Cadí la Seu que va perfilant també la plantilla de cara a la temporada que ve, que una plantilla que dirigirà Jordi Acero. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
Júlia Soler, de 20 anys, confirma així la seva aposta per seguir creixent com a jugadora a la Seu d'Urgell. La jove banyolina es mostra il·lusionada amb l'actual projecte del Cadí la Seu.
Estic molt contenta de fitxar per la Seu i he pogut comprovar aquesta mitja temporada que és un lloc ideal per seguir creixent i això és el que vull. Encara una temporada molt... serà ambiciosa, amb ganes de fer-ho bé i, com acabo de dir, doncs, de continuar creixent amb la meva carrera. Disfrutant aquí al Palau, fent d'aquest Palau un fortí i que som-hi sedis.
El fitxatge de Júlia Soler se suma a les renovacions de la capitana Ariadna Pujol i de la també maresmenca Laura Penya, que juga de base. De la seva part, el fins ara tècnic assistent Jordi Acero esdevé el nou primer entrenador en substitució de Bernat Canut, que ha fitxat per l'Unigirona. L'equip gironí també és precisament el nou destí d'Irati Echarri, a qui ara el Cadí li busca substituta per la plaça de l'Epivot.
Parlem ara de futbol sala. Avui comença la semifinal de la Lliga de la primera divisió masculina amb un Jaén Palma i un Valdepeñas Barça. Els blaugranes arriben amb la lliçó presa després de patir en l'eliminatòria de quarts, en la tornada sobretot també en aquest format d'anada i tornada contra el Pozo de Múrcia. Així ho explicava un dels grans jugadors d'aquest Barça, l'ala de Santa Coloma, Adolfo.
Nunca nada está ganado, ni aunque consigas el primer punto de eliminatoria, en este caso que ojalá lo consigamos en Valdepeñas, ha quedado demostrado que no puedes venir aquí a casa pensando que un empate o el perder de un gol te vale, porque estás muy confundido, porque al final en este deporte en un segundo te puedes meter dos goles a la que te descuides y todo está en la mentalidad y en creer que nada está resuelto hasta que pita el final del partido el árbitro.
I en aquest mateix sentit s'ha expressat el portuguès André Coelho, que deia que l'equip estava preparat per també guanyar aquesta Lliga i s'ha de sortir a guanyar avui i no s'han de plantejar aquestes semifinals, amb la idea que hi ha un partit de tornada a casa al Palau per arreglar un possible mal resultat. L'escoltem.
És la primera meitat de la semifinal. Seguro que va ser un partido muy duro. Jugar en esa cancha es siempre muy difícil, que tiene una afición muy buena también. Pero bueno, somos el Barça. Nuestro objetivo es ganar la Liga. Es un partido más, una final más para nosotros que vamos a jugar, pero nuestra misión es muy alta. Estamos ahí para ganar este partido y llevar nuestra decisión con nuestra afición para Palau.
Avui a 3:15 del vespre, Valdepeñas-Barça, anada de les semifinals del play-off de la Lliga. La tornada serà dissabte a la 1 del migdia al Palau Blaugrana. El Barça, que ja ha guanyat aquesta temporada, recordem, la primera amb Jesús Velasco dirigint l'equip, la Supercopa d'Espanya, la Copa i també la Champions, i buscarà el pòquer amb aquesta Lliga. I un parell de punts abans d'acabar. Ahir es va presentar la 57a edició del Rally Catalunya Costa Daurada, que tindrà lloc del 20 al 23 d'octubre i arriba amb novetats. Ens les explica des de Tarragona Ràdio el Jordi Blanc.
La 57a edició del Rally RAC Catalunya Costa Daurada torna a la demarcació de Tarragona del 20 al 23 d'octubre amb uns cotxes híbrids i nous trams. Una de les característiques que es mantindrà és que tots els trams seran 100% d'asfalt. La prova tornarà a ser la penúltima del Campionat del Món de Rallys de la FIA i es preveu decisiu pel Mundial amb la característica prova del Power Stage, que dona punts extres i que es tornarà a celebrar a Riudecanyes. Seran 300 quilòmetres de velocitat en 19 trams que recorreran diferents punts del territori. Alguns seran nous, com és el cas dels quatre que es disputaran en la primera etapa de divendres. També estaran els clàssics, com és el del Montmell de dissabte i el de Riudecanyes de diumenge. També es manté el tram urbà de Salou el dissabte a la tarda. El president del RAC, Josep Mateu, detalla que utilitzar cotxes híbrids és un pas més per la sostenibilitat i la innovació de la prova.
El Rally sempre ha sigut un exemple d'innovació i el RAC sempre intentem buscar la recerca constant de coses noves, no? Aquest any competiran cotxes híbrids, i amb un combustible que serà, que serà sintètic, no fòssil. O sigui que ja estem parlant d'una innovació molt gran en el Campionat del Món.
L'acte de presentació s'ha fet a l'Auditori de la Diputació de Tarragona amb representants de la Costa Daurada, Salou i Port Aventura, que tornaran a ser l'epicentre de la prova.
Gràcies, Jordi. Seguirem aquest ral·li, evidentment, del 20 al 23 d'octubre a Salou, a la Costa Daurada. I no marxem de Tarragona, perquè també s'ha presentat, per part del Reial Club Nàutic de Tarragona, en aquest cas, la travessia de 220 quilòmetres i amb durada prevista de 26 hores, Tarragona-Mallorca. En té més detalls de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Eric Rosique.
El Reial Club Nàutic de Tarragona presenta la seva travessia més llarga de la temporada amb el trajecte de Tarragona-Mallorca, amb 220 quilòmetres que es realitzarà entre el 19 i el 20 de juny. La travessia la farà l'equip de surfski de Callac de Mar i és la primera edició que l'equip tarragoní es llença a fer aquesta primera travessia fins al port de Sóller a Mallorca. Així explicava com es realitzarà la travessia el promotor de l'esdeveniment, Vicent Roura.
I no és més que una adaptació del piragüisme, el del Sau Cabrioto, d'aigües tranquil·les, però cap al mar. Hem fet unes adaptacions, els hem ficat un timó, una cavitat que no s'enfonsa mai, i això ens permet poder surfejar i palejar i fer piragüisme al mar. Fins ara, com deia Alejandro, això no existia, era un esport desconegut, i aquí a Europa està tenint un furor. És a dir, està creixent molt, s'està expandint moltíssim, i aquí el club no podíem ser menys, no?
En total, hi haurà 9 caiaquistes que faran 3 rotacions d'una hora cadascun i l'objectiu principal és arribar-hi en 26 hores de trajecte. Des del Club Tarragoní han assenyalat que l'objectiu principal és no superar el límit de les 30 hores. Un projecte, el de Tarragona-Sóller, que per Vicent Roura, promotor de la travessia, explica que és un somni fet realitat del seu pare i que aquesta és la primera edició de la travessia que serà tot un homenatge pòstum. Primera edició de la travessia de Tarragona-Mallorca en caiac de mar que impulsa el Reial Club Nàutic de Tarragona.
Parlem ara de futbol. El Barça ha fet oficial aquest matí el rival pel proper trofeu, Joan Gamper, que tornarà a repetir format amb un doble enfrontament femení i masculí per presentar la nova temporada dels primers equips. Com dèiem, el primer equip femení i masculí blaugrana rebran a la Roma el proper 6 d'agost. L'equip de Jonathan Giralet jugarà a 6:15 de la tarda i el de Xavi Hernández a 9:00 de la nit contra la Roma de Mourinho, que ve de guanyar, per cert, la nova Conference League. I un altre punt d'última hora també del Barça en clau blaugrana, d'aquest primer equip masculí del Barça, en aquest cas Pablo Torre ha estat presentat, ja se sabia que venia al Barça, ha estat presentat com a primer fitxatge del Barça per a la temporada 2022-2023. El jove migcampista arriba al club blaugrana provinent del Racing de Santander, un Racing que s'ha proclamat campió de la primera federació i ha pujat a la segona, divisió. Pablo Torre estarà en dinàmica del primer equip. De fet, quan arrenqui la pretemporada aquest mes de juliol, estarà a la, sota les ordres de Xavi Hernández, tot i que no s'escarta que acabi jugant amb el filial. De fet, encara tindrà la nova perla del conjunt blaugrana, la nova perla culer, encara tindrà fitxa i dorsal del filial, d'aquest nou Barça Atlètic. En un atac privat, acompanyat del president Joan Laporta, ha estat presentat avui mateix Pablo Torre, que ha signat amb el club blaugrana fins a l'any 2026. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost. Fins aquí l'enjoc d'aquest dimecres 15 de juny. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Nosaltres ho deixem aquí, tornarem demà dijous. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local.
No tinc clar si ja tornes o si mai no vas marxar. Diluint en el paisatge, esquivant de fent mil plans, ignorant les teves traces, procurant no prendre mal. Tenia tan i tan a prop, ho tenia tan i tan a prop. Conquerir de nou el nord, convertir-te en un record, ho tenia tan i tan a prop.
Ja no hi ha casualitats. Compareixo en nom del caos. He vingut sense cap pla, però ho tenia tan i tan a prop. Ho tenia tan i tan a prop. Just en el pitjor moment, quan la Déu era imminent, ho tenia tan i tan a prop. Que fa una nit perfecta per tornar-nos a equivocar. Abracem l'inevitable, passegem per un demà.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Una obra importantíssima, l'obra civil més important dels darrers 20 anys que s'ha fet i que s'està fent a Catalunya. Avui no només estem fent una línia de metro, sinó que estem descarbonitzant la mobilitat del país. I, per tant, amb aquesta obra traurem molts cotxes de la carretera, molts cotxes dels carrers de Barcelona.
És el vicepresident de la Generalitat i conseller de Territori, Jordi Puigneró, destacant la importància de la represa de les obres de la línia 9 del metro de Barcelona. La tuneladora torna a treballar en el tram central de la línia, que ha d'unir la zona universitària amb la Sagrera, però de moment es treballa en el tram fins a Lesseps i no s'espera que les obres acabin fins al 2027. Uns treballs que porten dècades de retard, que han estat, de fet, 10 anys parats i que només en manteniment durant aquesta aturada han costat 7 milions d'euros. El cost total del tram superarà els 900 milions en el que serà la línia de metro més llarga de Barcelona i una de les més extenses d'Europa. De seguida ho ampliem, abans repassem la resta.